del Priorat a Palmón. Avui amb el Marc Ginestà des de Viena.
Bon dia, com heu pogut sentir per la sintonia, tornem a estar un mes més al del Priorat cap al Món, un programa que, com sabeu, intenta apropar a la gent de la nostra comarca aquí a la nostra ràdio per parlar una estoneta sobre la seva vida i els motius i la seva vida fora d'aquí de Catalunya, bàsicament a fora d'Espanya, però també hem parlat de gent que viu a l'estat, gent prioratina que viu a l'estat espanyol. En aquest cas es tracta d'un falsetà de gairebé 30 anys que fa uns... Durant els últims anys va prendre la decisió d'anar-se'n de la nostra... de Catalunya, diguéssim, per tal de treballar i de viure noves experiències fora d'aquí. Es tracta del Marc Ginestà. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Marc, si et sembla, parlem una mica del que m'has estat comentant. M'has fet arribar una biografia pues, del que ha sigut la teva vida fins aquest moment, però el que ens interessaria començar a parlar una mica, tot i que podríem parlar de la teva joventut, però és bàsicament de fa 4 dies. Si vols fer algun comentari de coses, de records d'aquí de Falset que vulguis fer de més de la teva joventut, tot i que segueixes venint de tant en tant, etcètera, però si tens algun record de la teva infància, de la teva joventut, que vulguis recordar d'entrada.
Home, així, diguéssim, jo he tocat a la banda durant molts anys, concretament des dels 11 fins als 26, que en total pues, van ser 15 anys i m'ho vaig passar molt bé, per a mi va ser una etapa molt bona, perquè vull dir, bueno, pues, m'agrada tocar el clarinet i llavors a l'entrar a la banda pues, vaig tindre l'ocasió de conèixer molta més gent, fèiem sortides i ens ho passàvem bé, ens ho passàvem molt bé i bueno, sempre durant... hi havia sortides a l'estiu i anàvem... eren sempre com una mena de vacances, no? Però sempre estaves en contacte amb gent del poble i sempre, pues, això per a mi va ser molt important i molt enriquidor, no? I me'n recordo pues, d'anar a Sant Pere de Riudebitlles cada any, d'anar a la Festa Major i era, per exemple, què sé, anar a dormir tard durant la Festa Major i el dia següent t'havies d'aixecar aviat per anar a tocar l'Espígol i, bueno, sempre hi havia alguna història que comentar amb els amics i... però, bueno, sempre jo això m'ho passava
molt. I unes ulleres de sol per tapar les ulleres.
Ulleres
no?
de sol, sí. Anar a esmorzar després i... però, bueno, sí, no sé, ara potser no ho faria ja, perquè ja no tinc edat, però en aquella època, pues, em recordo que ens ho passàvem molt bé.
Molt bé. Sí. Si et sembla, bueno, vas estudiar a l'Antoni Vilanova, després pues, vas estudiar a l'institut com tota la gent de per aquí, i arriba un moment en què evidentment, pues, una ha d'anar a estudiar fora pues, per seguir els estudis. Això, si no ho tinc mal entès amb les dades que em vas donar una mica, seria aproximadament l'any 2002?
Sí, exacte, sí.
I què comences a fer? I què comences? Els estudis superiors, per dir alguna cosa, en què els inicies?
Doncs jo vaig marxar a estudiar a Barcelona i diguéssim, després de fer la selectivitat jo vaig començar a Telecos, Enginyeria de Telecomunicacions, a la Universitat Politècnica i en aquell moment, diguéssim, me vaig traslladar a viure a Vilafranca, en Montiet, que no ha estat tan lluny de Barcelona, està a mitja hora, i pues, sí, vaig parlar amb uns pares i amb un tiet, i pues, vam pensar que era el millor per mi, pues, per dir, hosti, marxes de casa, doncs potser, no sé, al meu cas vam pensar que seria el millor, i vaig anar a viure amb un tiet, i anava cada dia a Vilafranca, a Barcelona, i a estudiar a la universitat, i tornar a Vilafranca. I, bueno, entre tot plegat, no sé si és que va ser un canvi així, una mica... va ser un canvi important, lògicament, però bueno, no, pel que és estudis no va funcionar i a l'acabar el primer any pues, jo ja veia que no era el que volia estudiar i tot i llavors me vaig decidir, primer de tot, traslladar-me a Barcelona a viure i segon, pues, canviar de carrera i me vaig traslladar a Enginyeria Informàtica que està al mateix campus, allí al campus nord de la Universitat Politècnica. I pues, sí, això ja ja va anar molt millor. Vull dir, m'he graduat com a enginyer tècnic informàtic en informàtica de gestió i pues, faig una cosa que m'agrada
Això en
i
principi
sí.
són 5 anys de carrera o 5 anys. En principi la carrera dura 5 anys.
No, és una carrera tècnica,
O
llavors
tècnica, són de 3-4 anys.
sí, és 4 anys. El que passa... Sí, digues.
Sí, no, i això doncs, entre una cosa i una altra acabes aproximadament quan?
Pues vaig acabar el 2008, hauria d'haver acabat, l'únic que com que estava treballant, que vaig començar a fer de becari en una empresa, llavors vaig passar de becari en una altra empresa, vaig presentar el meu projecte de fi de carrera el 2009, a l'estiu del 2009. I va ser, crec que era el 30 de juny, presentava el projecte de fi de carrera, i llavors, així com anècdota, diguéssim, se pot dir que el mateix dia que vaig presentar la carrera, que vaig presentar el projecte de fi de carrera, vam marxar amb furgoneta cap a un festival de música rock a Bèlgica. O sigui, va ser presentar i a la tarda ja marxàvem. I va ser...
I pel que m'expliques una mica, pel que m'has explicat, aquí va ser on es va començar a configurar la teva idea de que algun dia t'agradaria pues, anar a treballar fins i tot pues, a altres països, diguéssim. Una mica va encetar aquí la teva idea, aquesta.
Sí, bueno, sempre m'havia atret el fet d'anar a l'estranger i parlar un altre idioma i tot, però llavors quan vaig acabar la carrera, llavors pues, va ser com, hosti, doncs mira, ara tinc l'ocasió de fer-ho. Abans ho havia comentat a casa amb uns pares i era, home, vols dir, potser, saps allò, millor acabar la carrera primer, tindré alguna cosa per segur, perquè suposo que a ells potser els feia una mica de por. Que si no acabava la carrera, pues, llavors potser ja no l'acabes i bueno. I quan vaig acabar la carrera us vaig dir, mira, ara, saps, ara em ve de gust fer-ho i ja vaig començar a pensar pues, on volia anar o... Sense tindre potser una idea massa feta, però ja vaig començar a dir, hosti, pues, mira, vull millorar l'anglès. L'anglès és com si diguéssim una llengua que ara mateix pues, se necessita bastant pel tema internacionalització de totes les empreses, pues, se necessita bastant i llavors ja diguéssim que això va ser un condicionant que em va fer que anés plantejant-me a Anglaterra.
I això, llavors, entre l'any 2009 i 2010 vas madurant aquesta idea una mica
Sí,
de marxar.
exacte. Ja va... Sí, vaig començar a parlar amb gent que havia estat allí, a veure si em recomanaven l'experiència, o bueno, si m'ho recomanaven, que jo tenia plantejat fer això, que quins consells me podien donar, i si hi havia, no sé, vaig contactar, per exemple, amb la Laia d'aquí del bar de la Fontvella, que la Iris hi havia estat, i em van explicar quatre històries, també. Una noia que treballava amb mi també havia estat vivint a Londres un temps i també em va donar consells, em va dir... Saps? Tothom m'anava parlant bé, tothom estava, pues, que per amb ells havia sigut una bona experiència i pues, cada cop m'anava convencent una mica més, no?
Però tu d'aquí ja marxes amb una base sòlida d'anglès. Per tant, una mica quan arribes allà, què tal l'idioma, diguéssim? Perquè suposo que, tot i tindre el First Certificate que ja el tenies de l'any 2008, pel que em vas explicar,
Sí.
segurament quan arribes allí i et fiques a parlar anglès en tot moment i amb tothom i pues, bueno, sempre la seva manera de parlar ràpida, etcètera, pues, suposo que com te vas adaptar? Vas adaptar ràpid, diguéssim, a tot plegat?
Home, no t'he d'enganyar que em va costar una mica al principi. O
Perquè això
sigui, una
parlem
cosa...
de que entre el 2009 i el 2010 madures la idea i cap a finals del
Sí.
2010 em sembla que és quan marxes.
Exacte, sí.
Finals del 2010.
Jo vaig acabar la carrera el 2009, llavors vaig anar planejant tot segons com, i llavors sí, el novembre del 2010 marxo cap allí, però bueno, jo abans de marxar volia tindre una feina ja, o bueno, tindre almenys una oferta o algo, volia buscar pis, però realment buscar tot això des d'aquí és molt difícil, perquè vull dir, si tens entrevistes, pues, volen que estiguis en persona, si tens, vols veure pisos, pues, també és impossible. Total, el que vaig fer va ser marxar cap allí i buscar la vida allí. El que vaig fer, l'únic que vaig fer va ser reservar el vol i reservar una setmana amb un
Ara
hostal.
parlens del vol, ara una mica, si us plau, del primer vol.
El primer vol. Bueno, primer, marxava de Barcelona jo i ja ho tenia tot preparat, no, o sigui, havia revisat 3.000 vegades que no em deixava res ni res. Llavors l'Òscar Sánchez me va acompanyar a l'aeroport amb temps, vam marxar, o sigui, si el vol era a les 11, pues, o les 12, vam marxar a les 9 perquè ell havia d'anar a treballar, i em va portar a l'aeroport, vaig facturar la maleta, ens vam quedar xerrant un rato per allí, i llavors no res, pues, ell va marxar i em vaig quedar llegint. I sí, doncs me vaig quedar llegint i tal com me vaig quedar llegint, doncs el vol va marxar i llavors, doncs, jo, doncs, no sé, mitja hora abans vaig dir, doncs, hòstia, si he d'anar cap a dins. I al anar cap a dins, doncs ja em van dir, diu, no, no, diu, el teu vol ja ha marxat. I jo, clar, havia facturat la maleta, dic, la maleta, diu, la teva maleta l'hem apartat, diu, te m'ha estat cridant, no sé què, bueno, i llavors, diu, hauràs de pagar una multa ara. I per sort la multa, doncs, va ser pagar un altre cop el bitllet que havia pagat i diu, pots marxar amb el següent vol. I llavors, el més, diguéssim, jo vaig trucar a casa meva dient, i a casa meva es van pensar que ja estava a Londres, però no, realment estava a l'aeroport del Prat i mon pare es va enfadar i, bueno, com pot ser que perdis un vol? Però, bueno, ja no he perdut mai més cap altre vol. O sigui, va ser el primer i l'últim que he perdut, aquell. Degut
I
a l'experiència aquesta, doncs ja.
ja procures no, que no et
Ja,
passi tan
però
alt.
no, perquè tampoc vull dir. No, no, exacte.
Pues bueno, i bueno, decideixes marxar cap allà. Com són els primers dies un cop arribes a Londres? Perquè clar, com has dit, tu marxes sense res aquí, com aquí que diuen les mans a la butxaca i la
Sí.
maleta, i a partir d'aquí, pues, a partir quan arribes allà és quan has de començar a espavilar en l'idioma, que és
Sí.
el que estàvem comentant una mica, i t'has de començar a
Sí.
situar una mica amb què fer i com fer-ho, no?
Doncs sí, jo vaig arribar a l'hostal, llavors a l'arribar a l'hostal me vaig donar compte de que hi havia moltíssima gent italiana, moltíssima gent espanyola, no només gent que dius que està aquí de vacances, sinó que gent que estava fent el mateix, que està viatjant sola i que no saben anglès, o sigui, saben el mateix anglès que tu o inclús menys. O sigui, jo a l'hostal vaig fer amistat amb un noi asturià i un noi madrileny. I bueno, sabien, o sigui, jo m'havia tret el First Certificate, ells ni s'havien tret cap títol, ells havien anat allí encara més a l'aventura. Jo perquè mínimament sabia l'anglès i podia, jo lògicament, podia mantenir converses, l'únic que, clar, l'accent que tenen, ells pues, d'entrada et parlen ràpid i costa, els primers dies costa molt, però et dic, anar allí amb una base ja és molt, és moltíssim. I no, jo me vaig anar espavilant en aquest sentit bastant ràpid, pues, perquè ui, ja tenia consells de molta gent de com, jo què sé, com buscar els pisos i jo m'estructurava el dia d'una manera que, per exemple, m'aixecava aviat, perquè de 7, allí s'aixequen més aviat, per exemple, de 7 a 9 ja obrien la cafeteria, jo a les 7 m'aixecava, em dutxava, anava a esmorzar, i llavors ja em ficava a buscar feina o jo enviava e-mails per buscar feina, per buscar pisos i més o menys com feia tothom, també, no et pensis. I llavors, pues això, anaves parlant, hosti, pues mira, tothom estava igual, buscant pis, buscant feina i no res, llavors quan havia acabat de fer e-mails de contestar tot, pues llavors sortia a la ciutat i al mateix temps feia turisme i pues mirava, saps, portava currículums amb mi, pues per anar donant currículums a les botigues, als bars, on sigui, i bueno, no sé, jo anava pues, prop d'on tenia l'hostal i agafava un carrer i pues, fins a un lloc. O sigui, que sé, si feia dues o tres estacions de metro a peu, pues, les feia. Llavors tornava amb metro o el que sigui, saps? Però no,
I
en aquell moment no tenia el portàtil amb mi, pues, clar, havia de tornar a l'hostal, mirar si algú m'havia contestat o el que sigui i mirar, per exemple, de quedar per a mirar un pis o algo així.
recordes ara parlem de la primera feina o el primer pis, per dir alguna cosa.
La primera
La feina i el
feina,
primer pis.
Pues mira, a primera feina, un dia vaig trobar una botiga de vins. Hi ha allí a Londres dos grans botigues de vins. Una és, se diu Hot Vins i l'altra es diu Nicolas. Nicolas és una cadena francesa. I jo un dia anava caminant per allí, vaig trobar la botiga de vins i vaig entrar, bueno, va ser una mica així, que vaig entrar, els vaig dir, mira, que sóc del Priorat, saps, que sé de vi, sé mínima, home, els vaig dir que sabia mínimament de vins, perquè vulguis o no, la gent del Priorat, doncs, ja tinguis més contacte o menys, doncs, tens una idea,
I teniu
tens
vinya a
una
casa i a
base,
més teniu
pots
vinya.
parlar de vins i pots...
I de la matèria primera, del raïm que has collit tu, també.
Exacte, exacte. I els hi vaig començar a explicar que si les vinyes, que si els vins, que tal, que qual, i em van dir, diu, mira, diu, això hauries d'enviar el currículum per internet perquè és pues, com una... No, no és una franquícia, allò. I llavors pues, jo per internet vaig buscar, vaig mirar la manera com ho podia fer i vaig enviar el mateix que els havia explicat als de la botiga, els hi vaig escriure un rotllo amb un correu electrònic i ho vaig enviar. I al cap de pocs dies pues, me van dir que havia d'anar a fer una entrevista a la zona 6 de Londres, que és zona 6, o sigui, és una miqueta lluny del centre, a Richmond era, i allà vos vaig parlar amb aquesta cadena de vins franceses, no sé què, i sembla que els hi va dir que agradar, el que els hi vaig explicar, perquè me van dir que hi havia una vacant a la botiga d'Angel, que està a prop de King's Cross, a Londres, hi havia una vacant per ser ajudant a la botiga. I jo, pues, jo encantat, o sigui, em van dir... clar, jo vaig arribar al novembre, aquesta feina la vaig trobar a finals de novembre i era per començar el desembre, perquè hi havia la campanya de Nadal i necessitaven algú perquè allà pel Nadal les botigues d'aquestes de vins estan a tope. I jo encantat, sí, vaig anar cap allí i em van presentar el mànager, que era un noi francès de Bordeaux, i llavors també hi havia un noi anglès treballant amb ells i jo bàsicament havia de fer encàrrecs o treure, llavors, netejar una mica la botiga també, agafar botelles de la rerebotiga, portar-les a la botiga i bàsicament feia això. No era cap gran feina, però diguéssim, a mi, ja et dic, per mi va ser perfecte, m'ho vaig passar bé, vaig treballar una cosa que no havia treballat mai i vaig conèixer amb ells dos i també m'anaven explicant coses en plan vocabulari i coses del vi en anglès. Perquè al principi del desembre pues, no hi ha tantes vendes, però com més s'apropava el Nadal, més ocupats estàvem també, no? I llavors te venien clients i si ells dos estaven ocupats o el que sigui, pues, i si algú em preguntava a mi, pues, perquè jo pogués ser capaç d'explicar coses sobre el vi. Sobre el vi francès.
Pues, bé, evidentment aquesta feina no té a veure amb la teva amb els teus estudis, però bueno,
No.
abans de parlar de continuar parlant una mica de la primera feina en relació als teus estudis que trobes a Anglaterra, si et sembla,
Sí.
parla-nos, és que ens has dit la primera feina que és aquesta que vas trobar en aquesta botiga de vins, però també ho estaves buscant pis. I el pis,
Sí,
com el vas
sí, sí.
trobar? Vas ficar tu sol? Vas ficar en companyia? Com va ser això?
No, no, allí tots els pisos te diria que estan massificats, en plan que viuen, o sigui, les cases, les que són cases, pues, poden viure perfectament 7 persones i els pisos, pues, és bastant normal que hi hagi 3 o 4 persones i els preus estan, pues, disparats totalment. Bueno, disparats. A veure, estàs pagant per viure a Londres, però no tens cap luxe de res, perquè no tens, per exemple, menjador, tens un lavabo compartit i tens cuina compartida i para de comptar. Llavors, tu fas vida al pis. I jo, abans de trobar pis, abans de ficar-me a viure en un pis, doncs vaig mirar com, no sé, no, si et dic 5 o 6 pisos no et diré cap disbarat. Perquè era, miraves un pis, per exemple, acostumat a estar a Barcelona amb un pis mínimament acceptable, anaves allí i, clar, tu veies un pis i dius, aquí no hi vull viure. Saps? Havia de ser bastant maco per dir, sí, doncs mira. I va passar, doncs vaig passar diversos pisos i allò, hosti, doncs sí, ja et diré alguna cosa, però ja et diré alguna cosa, volia dir perdre el pis, perquè hi havia molta gent buscant pis i clar, no podies dubtar, no podies esperar. I al final, a través d'una noia de Barcelona que coneixia, em va dir, mira, tinc una amiga que coneix una noia que marxa de Londres, contacta amb ella. I llavors pues, vaig contactar, vaig anar a mirar el pis i realment era dels millors pisos que havia vist, estava prou bé i havia de compartir el pis amb un noi anglès i una noia d'origen turc, però que portava vivint a Londres des de feia, no sé, 10 anys. I em vaig ficar allí a viure amb ells, a la zona de Queen's Park, que no està cèntric, però és una zona així tranquil·la i tal, al nord-oest de Londres. I allí doncs, vaig estar mig any allí. I vaig estar molt bé, però què passa? Que estava doncs, com a 35-40 minuts del centre i, diguéssim, si tu volies, per exemple, sortir un dia a la nit, per tornar amb autobús, te costava hora, hora i pico tornar a casa. I llavors, durant tot aquest temps que he estat a Londres, doncs, vaig canviar... O sigui, vaig estar en aquest pis primer, llavors en un altre que vaig estar 2 mesos i finalment a l'últim que vaig estar, que estava molt a prop de l'estació de Victòria, que havia estat un any i mig allí.
I després de trobar pis, bueno, tens aquesta feina a la botiga, suposo que aquesta feina en un moment o altre s'acaba pel motiu que sigui, o tu pel que sigui també estàs buscant altres coses més relacionades amb la teva amb els teus estudis, suposo.
Sí, bueno, la feina a la botiga era només per un mes, perquè era pel tema de la campanya de Nadal. Llavors, un cop passat Nadal, un cop passat Cap d'Any, se'm va acabar, me van dir que ja no em necessitaven més. Llavors jo vaig baixar per Reis a casa i al tornar, que era sobre el 10 o el 12 de gener, me vaig posar, dic, mira, me dono un mes a mi mateix per dir, no cobres res, però estàs buscant feina d'enginyer informàtic. I llavors pues, vaig fer, clar, vaig enviar moltíssims currículums, vaig fer diverses entrevistes amb empreses informàtiques i primer, bueno, primer, com que no coneixes, tanteges una mica a veure com està la cosa, però clar, tu, si no tens experiència a Anglaterra, ells d'entrada no t'agafaran. O sigui, te parlo en termes generals. O sigui, ells, si tens una experiència a Anglaterra que ells puguin contrastar d'alguna manera, llavors és més fàcil que t'agafin. Però si tu, el teu currículum no tens res, no poden contrastar res, és una mica complicat.
I en principi, pues, bueno, vas buscant i hi ha un moment fins i tot que et planteges marxar de Londres.
Bueno, això ja va ser quan ja portava un any a Londres. Realment, jo la feina que vaig trobar d'enginyer informàtic va ser a finals de... O sigui, jo vaig tornar a meitats de gener i al febrer ja havia trobat una feina d'enginyer informàtic, que no em pagaven molt, però era d'enginyer informàtic. I llavors, quan me vaig plantejar marxar de Londres, era quan ja havia passat l'estiu, que ja portava jo gairebé un any, me va passar pel cap de dir... Hosti, pues, saps? Vull dir, si estic bé, tal, però ja has fet coses aquí, no sé, tampoc, al final, no sé, me passava pel cap tornar a casa, sí. Ja. Però això va ser quan ja quasi portava un any.
I llavors
I
coneixes
llavors,
algú,
pues,
no?
va ser quan vaig conèixer la meva xicota, que ella just arribava a Londres, al setembre del 2012, no, 11, perdó, i sí, bueno, llavors diguéssim que això va ser un dels motius per quedar més temps, que ens vam conèixer, no? I llavors, pues, sí, allò que decideixes quedar més temps.
Vas
I
continuar
ella...
treballant d'enginyer informàtic, doncs, en
Sí, vaig
principi.
continuar treballant a la mateixa empresa. Ella treballava a la mateixa empresa que jo com a becària, ens vam conèixer... gràcies a això. I llavors, pues, ella en principi feia una beca per estar 6 mesos i llavors havia de marxar, però llavors ella també se va voler quedar més temps a Londres, i es va quedar, en comptes de 6 mesos, se va quedar un any i fins al setembre del 2012. Sí, exacte.
I la teva xicota és d'Àustria, no? Si no ho tinc mal
La meva
entès.
xicota és austríaca, sí.
I per tot plegat, acelerem una mica el procés perquè se'ns està acabant el temps.
Ja.
en un moment donat, pues, bueno, feu el pas de canviar de país. És a dir, tu ens estàs parlant de que els teus primers passos han sigut a Anglaterra, però actualment estàs vivint a Viena, a Àustria, oi? I
Exacte.
quan es produeix aquest canvi, diguéssim, i per què es produeix aquest canvi de marxar de Londres i anar a Àustria en principi? Pues és per, evidentment, per tornar a viure al lloc on viu la teva xicota, suposo, però quan es produeix
Sí.
això?
Pues ella va marxar al setembre del 2012 cap a Àustria perquè començava un màster i llavors pues jo en principi em vaig quedar treballant a la mateixa empresa i tot perquè vull dir, jo no sé alemany i clar, fer el canvi a Àustria era com molt bèstia per a mi i a part pues, també volíem veure com ho suportàvem això, no? D'estar... Vam tenir la relació a distància i bueno, vam estar 6 mesos així a distància, que ens anàvem veient potser cada mes, llavors al Nadal vam estar junts i tot, i el Nadal va ser quan vaig dir, mira, saps què? Doncs vinga a Àustria, perquè ella ha d'acabar el màster
O sigui,
i a mi,
estem
doncs estant fora
parlant.
de casa, doncs m'és igual, en certa manera, estar a Àustria que estar a Anglaterra.
O sigui, estem parlant de fa
I...
4 mesos aproximadament, no?
Sí,
Quatre,
porto
cinc
3 mesos
mesos,
fent...
4 o 5 mesos.
Exacte, sí. I...
Sí, sí.
Sí.
I digues, i en principi, el tema de la feina, pel que m'has comentat, vas mantindre la feina en l'empresa que estaves a Anglaterra.
Exacte, vaig parlar amb els meus jefes, els vaig dir, mira, dic, passa això, vull marxar a Àustria, he pres aquesta decisió, i amb ells me van dir, home, diu, mos interessa que continuïs treballant per nosaltres, si et sembla bé. I els vaig dir, home, dic, pues, per mi perfecte, dic, perquè, dic, mira, doncs, si em trasllado d'allí no, no sé res d'alemany, no podria treballar, dic, però si a vosaltres us està bé, dic, a mi m'està bé, també. I ara,
Bàsicament tota
pues,
la teva feina la
m'està...
fas a través d'ordinador, doncs, s'entén.
Exacte, sí. Jo estic treballant a través d'internet i llavors l'únic que he de fer és connectar-me i podem fer reunions per Skype i tota la meva feina ho faig a través d'internet, sí.
Si et sembla, deixem una mica de banda el tema de la feina i el tema de totes aquestes qüestions i parlem una mica del tema gastronòmic, perquè evidentment un marxa de Catalunya i pues, el fet d'anar a Londres, evidentment els menjars segurament són diferents i el fet d'anar a Àustria ara en aquest moment pues, també tot plegat hi ha una diferència important amb els teus
Sí,
orígens, no? Parla'ns una mica
i
de
tant.
tot plegat.
Bueno, a veure, jo sóc una persona que li encanta el menjar i bueno, i el menjar casolà, pues, m'encanta, vull dir, tot. A mi m'encanta la paella, m'encanta la fideuà, m'encanta la truita amb patata, m'encanta el vermut el diumenge, que quan estava a Londres, mons pares m'enviaven vermut de Falset a l'oficina i llavors jo el diumenge podia fer el vermut amb la Nàdia, la meva xicota, o a vegades amb alguns amics catalans feia el vermut, però ja et dic jo, de paelles no menjava gaire, fideuà no menjava gaire, quan vaig estar a Londres, diguéssim, o sigui, vaig trobar moltíssim a faltar el menjar. I sí, una truita amb patata m'ho feia jo, de tant en tant un arròs, allò bo, però diguéssim, a Londres bàsicament la seva cuina és hamburgueses, salsitxes, llavors tenen coses bastant, jo què sé, tenen una cosa que és Cumberland Sausages, que són salsitxes amb puré de patata, tenen el British Breakfast, que és bacon, ous, o sigui, en general, diguéssim, d'Anglaterra, no et destacaria res per dir, hosti, és que això és una cosa que m'agrada molt, no ho tenim a Catalunya, ho trobaré a faltar. No, perquè vull dir, tot el que tenen és menjar ràpid i fins i tot et diria així gras, bastant gras, fish and chips o coses així. I ara, aquí a Àustria, doncs, diguéssim, la diferència és abismal. Aquí també tenen menjar gras perquè és un país relativament fred durant l'hivern i pues, necessiten coses amb una mica de greix per a contrarrestar el fred, però jo què sé, tenen... No et diria que s'assembla a la cuina nostra, però tenen coses molt bones també. Tenen, per exemple, frittata supe, que és com una sopa on hi fiquen com una espècie de crep,
Mm-hmm.
i ho tallen tot així com si fossin espaguetis, ho fiquen allí, que és molt bo. Tenen l'escalopa vienesa, que és una peça de carn arrebossada amb pa i ou i fregit. Tenen canoodle, que és com unes boles. A mi em recorden a les boles que nosaltres fiquem a la sopa de galets o el que sigui, les boles
Amanides.
aquestes de pa amb carn i tot. I llavors tenen strudel, que l'strudel és com una pasta fullada, farcida, que pots ficar mil coses aquí. Pots ficar fruita, pots ficar com si fos crema o no sé. I llavors també tenen, què més?
Bueno,
Tenen un...
si et sembla, Marc, abans d'acabar, perquè és que el temps ens està acabant, sembla estrany, però no te n'adones i el temps passa volant. Ja ens has comentat una mica el tema del menjar, doncs, a grans trets,
Sí.
comentes que la cuina austríaca en general té bastanta qualitat comparat sobretot amb l'anglesa.
I tant,
Però
sí.
abans d'acabar, m'agradaria que una cosa que ja has apuntat, el tema de clima, el clima, no sé si l'enyores una mica el clima nostre de per aquí, pues, sobretot comparat amb Anglaterra i amb Àustria.
Sí, bueno, sí. Ara ha començat la primavera aquí a Àustria, bueno, la primavera ha començat tot arreu, però vull dir, aquí a Àustria, doncs, la primavera és molt més agradable que no a Londres. Quan estava a Londres, era plujós, sempre plujós, plujós, i quan sortia el sol semblava, saps, era... Celebrem-ho perquè no el tornaràs a veure durant moltes
Sí,
setmanes.
això
Aquí
ho
a
he parlat amb altres
Àustria,
amb altra gent que
diguem...
viu ha vist, he parlat amb altra gent que vivia que està ha estat vivint a Anglaterra i ho comenten, no? El tema sobretot de la humitat continuada i i el núvol continuat gairebé i el no veure el sol en molt temps.
Sí, ja et dic, quan surt el sol tothom és, hosti, que bé, aprofitem-ho, i se disparen les vendes de gelat, segons com, veus tothom amb gelat pel carrer. Només que faci allò sol durant migdia, ja tothom ja compra
I
gelats, no
aprofita.
sé. Se tornen bojos en aquest sentit.
I el temps fred, però Àustria possiblement és una mica més freda, potser, en quant
No,
a
no,
temperatura.
bueno, l'hivern és fred, però ara amb la primavera, aquests dies estem tenint 23,
Bueno,
25 graus, eh?
com aquí, però aproximadament.
Sí, l'únic... Sí.
Si et sembla que abans d'acabar l'entrevista, m'agradaria fer un petit comentari, i és que tu vas ser el pare de la nostra web, de la web d'aquí, de la ràdio. La vas seguint una mica la web de la qual tu vas ser, no partícip, sinó pràcticament va ser el que la vas fer, el que la vas elaborar.
Doncs sí, vaig mirant les notícies que van sortint. Bueno, també estic seguint la ràdio al Twitter i tot, i si veig alguna notícia interessant, o jo què sé, quan parla, què sé, algo, Consell Comarcal, passa això, Fira del Vi, pues, vaig entrant i vaig mirant, bàsicament per les notícies locals. Ho faig servir.
I per últim, una mica, ens agradaria que em fessis un comentari de tu com a català que vius a Europa, en aquest cas, pues una mica pues el tema nacional, pues bueno, arrel sobretot de l'11 de setembre de l'any 2012, pues una mica pues Europa ha quedat plasmat de que Catalunya pues bueno, té un tarannà propi i segurament pues hi ha molta gent que encara es pensava que Catalunya i Espanya eren el mateix i potser això ha fet adonar que realment doncs, hi han certes, almenys hi han diferències. T'ho han comentat, ho has viscut, tu això, t'ho han preguntat el perquè.
Sí, m'ho ha preguntat vària gent. Per exemple, són els pares de la Nàdia, la meva xicota, em pregunta, bueno, i què passa a Espanya que... O sigui, jo no havia tret ni el tema ni res, em van dir, bueno, què passa a Espanya que teniu aquestes diferències i sempre Catalunya i això, i estan més o menys interessats en aquest sentit perquè no ho entenen, d'entrada no ho entenen que vulguem ser un país diferent o... És una cosa relativament estranya, i més aquí a Àustria, perquè aquí a Àustria també hi ha zones riques i zones pobres, però una compensa l'altra, i diguéssim, cada zona és rica en alguna cosa, saps? I està clar que Viena és la zona rica, i llavors cap a la zona de l'est, tocant a Suïssa, també són rics, però diguéssim, entremig hi ha un munt de zones que són riques en turisme, però no en comerç o el que sigui. I no ho acabem d'entendre, perquè aquí tots s'ajuden, tots van d'una. I clar, jo els vaig haver d'explicar el per què de tot això i, bueno, més o menys ho van entendre, però que tampoc vull dir, no els convenceré que suportin la independència de Catalunya d'un dia per l'altre, però ho van entendre. I aquí havien anat parlant amb gent i també, ah, però tu d'on ets? De Barcelona? Ah, tu ets català llavors? Sí, parles català? Jo, sí. I és gent que, jo que sé, que ha estudiat a Barcelona o que va vindre a Espanya pel que sigui i també es van enterar d'això i tenen curiositat, doncs, per saber què passa i per què això, no? Per què aquestes diferències.
Marc, sentint-ho molt, i és que estaríem encara segurament una bona estona parlant, sense exhaurir el temps. Una cosa que sí que estàs fent ara en aquest moment, entre altres coses, que ens vas comentar, és que ara estàs estudiant alemany, per tant, t'has de
Exacte.
formar amb una quarta llengua, no? El castellà, el català, com a llengua materna i paterna, el castellà, l'anglès i ara
Sí.
l'alemany.
Sí.
T'agraïm molt que hagis estat aquí al darrere del telèfon per atendre Ràdio Falset, i
Cap problema.
segurament ens veurem per aquí d'aquí a poc temps.
Això espero i moltes gràcies també a vosaltres per pensar en mi.
Molt bé, doncs. Moltes gràcies i fins una altra.
Vinga, fins una
Ma
altra.
Fins aquí el nostre programa d'avui. Us recordem el diumenge a les 6:30 de la tarda i el dimarts a 8:45 de la tarda. També ens podeu escoltar a través de la web de Ràdio Falset. I ara sí, ens acomiadem de tots vosaltres. Hem estat a la locució la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica el Sol de Vila i el Jordi Borja. Però no deixeu el dial, ja que tot seguit arriben els consells lingüístics dels 5 minuts de llengua.